Bon dia, els experts demanen calma davant els casos d'hepatitis infantil.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Hepatitis sempre hem tingut i sempre tindran amb nens petits, perquè és una malaltia típica que, com tothom sap, abans eren molt freqüents. La gent gran encara es recordarà de les hepatitis, de la gent que es posa groga, que té un pipí fosc, que tenen febrícula, diarrea, etc. Això és una cosa molt freqüent abans.
És el pediatre garrotxí Stefan Schneider en declaracions a Radio Lot. L'expert demana calma davant els casos d'hepatitis que han aparegut sobretot al Regne Unit. Schneider afirma que s'ha creat una alarma innecessària. Creu que es tracta d'una alerta professional que no hauria d'haver transcendit, ja que sempre se'n produeixen. També assenyala que la pandèmia ens ha generat una situació de pànic que ha portat a l'alarmisme sobre l'hepatitis. De seguida entrem en matèria. Abans, però, avui és dilluns 2 de maig del 2022 i tenim més notícies per repassar, que, com sempre, ho fem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Olot renovarà el pla local d'habitatge després d'estar 6 anys caducat.
El 2016 el document va caducar i aquest 2022 el regidor d'habitatge Jordi Güell ha confirmat que redactarà de nou. Fins ara s'estava esperant el pla sectorial d'habitatge de Catalunya.
El nostre pla el farem una mica diferent, amb una estructura una mica diferent que ens permeti cada any fer una avaluació i d'alguna manera replantejar les actuacions any rere any per anar-nos adaptant a les situacions de mercat.
Carles Simón assegura que la Garrotxa és el seu refugi.
En una entrevista a Ràdio Lot, la directora garrotxina del Carràs ha parlat del seu vincle amb la comarca, la seva futura maternitat i també de la tercera pel·lícula que ja té al cap.
És el meu refugi ara mateix, no? O sigui, quan jo visc a Barcelona des de fa temps, però quan necessito descansar, desconnectar, veure la meva família, doncs tenir com més... aquesta part més d'oci que tots necessitem, vinc cap allà a la mínim.
En esports, la Unió Esportiva Olot haurà de jugar al play-off.
El Manresa es va proclamar aquest diumenge campió de tercera divisió i va pujar a segona federació per primer cop a la seva història. Els de Mànics Mandiola jugaran dissabte que ve contra el Sant Andreu la semifinal del play-off català.
Yo tengo ilusión por jugar estos partidos. Yo me imagino que mis jugadores también. No todo el mundo puede jugar, ¿no? Solo cuatro vamos a poder jugar de este grupo. Entonces, bueno, si lo afrontamos con la ilusión que se supone, pues luego intentar que cada uno dé lo mejor de él.
Sobre patins, a l'hoquei Olot se li escapa l'oportunitat per aconseguir la sisena plaça.
Els de Jordi Garcia van perdre per 5-2 contra el Sant Just. Ja salvats, els olotins disputaran l'última jornada de Lliga dissabte que ve a casa amb l'opció de quedar setens o vuitens.
Hem fet dos minuts, o sigui, ens han tret ens han fet el 2-1 i a partir d'aquí crec que hem volgut anar a buscar l'empat massa ràpid. I llavors en dos minuts, quan et fan tres gols en dos minuts, en un minut i mig, costa molt remuntar aquests partits.
La 1 i 4, obrim el focus. La Moncloa anuncia que els telèfons de Pedro Sánchez i Robles també han estat espiats en Pegasus.
Bolaños dona per fet que són intromissions il·lícites i externes i diu que ja han portat la informació a la justícia.
Anna Gabriel portarà el Catalan Gate a la justícia suïssa.
Els advocats dels espiats en Pegasus preparen una estratègia per denunciar l'espionatge.
En la mateixa línia, Òmnium i la CUP es querellen pel Catalan Gate perquè s'investigui, diuen, els poders de l'Estat.
L'entitat i el partit es querellen contra la propietària de Pegasus, la israelina NSO, i demanen diligències per investigar el nivell de responsabilitat de les agències governamentals espanyoles.
Comissions Obreres i UGT exigeixen a la patronal augmentar salaris.
Ros vol negociació sectorial per a sobre a indexar sous i inflació i Pacheco demana ajut directe per als més vulnerables.
6 persones han mort en 5 accidents de trànsit a les carreteres catalanes des del passat divendres.
El Servei Català de Trànsit fa un crit d'alerta i prudència per als desplaçaments.
Rècord per obtenir el C2 de català amb prop de 7.000 persones examinant-se alhora.
La demanda multiplica per 3 la de l'any passat i s'explica en part per l'obligació d'acreditar el C2 per ser docent a partir del 2024.
I a la plana internacional en marxa l'operació per evacuar civils a la planta de Sobstal de Mariupol, on hi ha centenars de ferits.
Les Nacions Unides confirmen l'evacuació i, segons Zelensky, 100 persones ja haurien sortit del complex meteorològic.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Comencem aquesta setmana amb alguns ruixats i temperatures en descens. Abans d'entrar en matèria, fem un cop d'ull a la previsió meteorològica. L'inici de la setmana serà de temps mogut. Cap al sud-est peninsular es configura una pertorbació que portarà vent de llevant i del sud-est durant les hores centrals del dia a casa nostra. També s'intensifica l'entrada d'aire fred per les capes altes atmosfèriques. Tindrem, sobretot, núvols. No serà un dia amb pluja generosa arreu, ni molt menys, però sí que serà un dia de núvols abundants en general, algunes clarianes transitòries i ruixats més probables als dos extrems del país. A la tarda, els xàfecs i les tempestes s'intensificaran, però continuaran sent més probables als dos extrems del país i potser també cap a l'oest. La banda de la costa central i la costa brava quedarien més al marge de l'episodi de pluja. Al final es registraran quantitats abundants al Pirineu i Prepirineu. La cota de neu voltarà als 2.400 metres. Pel que fan les temperatures, en descens, notarem una davallada del termòmetre diurn que baixarà entre 4 i 8 graus a una gran part de Catalunya. A la costa no es notarà tant la baixada ni de bon tros. Els valors més alts no passaran dels 21-22 graus i, en general, ens mourem entre els 15 i 19. I demà dimarts el temps encara no farà net. Es mantindrà l'aire fred en alçada i continuaran els ruixats irregulars localment moderats i més abundants als dos extrems del país. Malgrat tot, la temperatura pujarà.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Calma davant els casos d'hepatitis infantil. Això és el que demana el pediatre garrotxí Stefan Schneider a través dels micròfons de Ràdio Olot. Assegura que l'hepatitis és una malaltia habitual entre els infants i els adults. Un conjunt de casos detectats a Anglaterra ha provocat una alarma que ha arribat fins al nostre país i que, segons Schneider, no s'hauria d'haver produït. De moment, a la península s'han detectat algun cas, tot i que falta profunditzar i demostrar si són els mateixos que el país britànic. Tot plegat, informa Nion Puigverd.
El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties va informar aquest mes d'abril de l'augment de casos d'hepatitis entre infants al Regne Unit. L'origen seria desconegut, però l'alarma va saltar de seguida. El país britànic va obrir llavors una alerta professional. Els experts afirmen, però, que aquesta malaltia ha estat sempre present entre nosaltres i són infeccions que es produeixen habitualment. Actualment, a Anglaterra no saben quin tipus d'hepatitis és, ja que són casos que s'estan estudiant. El pediatre garrotxí, Stefan Schneider, ens explica a Ràdio Olot la situació.
En uns casos a Anglaterra, i que, com que lògicament la comunitat europea i Anglaterra segueixen col·laborant amb temes aquests, senzillament llavors que es fa és que es mira si això també s'observa en altres llocs o no. I ja està. I això és el que ens han enviat per veure si això s'observa també aquí o no. I de moment a tot Espanya hi ha poquíssims casos que no estan ni confirmats si són exactament el mateix això d'Anglaterra o no. Per què? Hepatitis sempre hem tingut i sempre tindran amb nens petits, perquè és una malaltia típica que, com tothom sap, abans eren molt freqüents. La gent gran encara es recordarà de les hepatitis, de la gent que es posa groga, que té un pipí fosc, que tenen febrícula, diarrea, etc etc. Això és una cosa molt freqüent abans.
De moment, els casos confirmats d'hepatitis són una alerta professional entre diferents països que caldrà seguir de prop. El següent pas és mirar si es detecta a altres llocs del món. A hores d'ara, a Espanya hi ha pocs casos confirmats i falta per estudiar i demostrar si són els mateixos que a Anglaterra. Tot i això, el pediatre expressa que la informació no hauria d'haver arribat mai al públic general per la simple raó que es va crear una alarma que a hores d'ara és completament nul·la.
La primera cosa, aquesta informació no tindria que haver arribat mai a la premsa general. Són temes d'alertes professionals que, lògicament, es produeixen habitualment i que habitualment no arriben en lloc perquè no són informació que serveixi per a alguna cosa per la població, en absolut. I llavors, aquí, actualment, com que sortim de temes sanitaris com primera línia i també d'alertes i pànic i paranoia que vam viure durant uns dos anys, s'ha creat una mica una situació estranya al voltant d'aquesta informació.
La pandèmia ha provocat que la societat pugui alarmar-se amb el mínim indici. Segons el pediatre Garrucci, en aquests moments no hi ha d'haver cap mena de preocupació, tot i que cal seguir de prop l'estudi profund que es facin els casos que puguin aparèixer.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Dyfed ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Olot preveu renovar el Pla Local d'Habitatge aquest 2022 després d'estar 6 anys caducat. El 2016 el pla va caducar i ara se'n redactarà un de nou, a 10 anys vista. Està previst que aviat comenci la redacció, que s'allargarà 9 mesos i haurà d'incloure totes les polítiques municipals. La creació del pla s'ha activat després de l'aprovació del Pla Sectorial d'Habitatge de Catalunya, que serveix de marc per les polítiques territorials.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
El Pla Local d'Habitatge d'Olot va caducar el 2016. Es va aprovar el 2010 per un termini de 6 anys i fins ara la ciutat no ha tingut un document que marqués les polítiques municipals en aquest àmbit. Però aquest 2022 això s'acabarà perquè el consistori té previst redactar un nou pla aquest any. Això no s'ha fet fins ara perquè el consistori estava pendent que s'aprovés el Pla Sectorial d'Habitatge de Catalunya, que va veure la llum verda el passat novembre. Amb aquest document marc, l'Ajuntament d'Olot ha engegat els tràmits per actualitzar el pla local. El regidor d'Habitatge de la ciutat, Jordi Güell, explica què haurà d'incloure el nou pla.
Aleshores, totes aquestes polítiques d'habitatge que d'alguna manera hem anat desgranant durant tot aquest temps, les veurem reflectides en aquest document. Per tant, el desenvolupament de determinats polígons d'actuació que generaran habitatge protegit, la promoció pública d'habitatge i altres polítiques d'accés a l'habitatge, com per exemple l'altre projecte que estem impulsant, que és el de l'accés a l'habitatge, de la lluita contra la discriminació en l'accés a l'habitatge, seran pilars fonamentals d'aquest pla local, que en aquest moment el que tenim està totalment, diguem-ne, desactualitzat i cal, per tant, diguem, aquesta seva renovació.
L'Ajuntament té previst licitar aviat els serveis per redactar el nou pla local d'habitatge. Una empresa externa serà l'encarregada de redactar-lo amb les condicions que marqui el consistori i tindrà 9 mesos per fer-ho. S'ha marcat que el document tingui una vigència de 10 anys i tingui un format actualitzable.
El plantejament que farem serà una mica diferent del pla que teníem fins ara, que era un pla que podríem dir que era com molt rígid, en el sentit que marcava uns objectius, diguem-ne, per cada any, i moltes vegades aquestes planificacions tan rígides, fruit precisament de les dinàmiques del mercat i de les dinàmiques econòmiques, diguem-ne, no s'acaben complint. Llavors, el nostre pla farem una mica diferent, amb una estructura una mica diferent que ens permeti cada any fer una avaluació i d'alguna manera replantejar les actuacions any rere any per anar-nos adaptant doncs a les situacions, diguem-ne, de mercat.
El consistori ja ha sondejat algunes empreses interessades en l'encàrrec per renovar el que ha de ser el document marc per a les polítiques d'habitatge a la ciutat. Carla Simón assegura que la Garrotxa és el seu refugi. La directora d'Alcarràs ha atès els micròfons de Ràdio Lot en una entrevista amb motiu de l'estrena del seu film. Simón explica que la comarca és el seu lloc de desconnexió i creació. La cineasta també ha parlat de l'expectativa que ha generat Alcarràs de la seva futura maternitat i ha explicat que ja té al cap una tercera pel·lícula. La dimensió que ha agafat Carla Simón queda palesa en el viatge d'espera i d'insistència que ha de fer qualsevol periodista, i més els locals, per poder parlar, encara que siguin 10 minuts amb ella. A través d'una videoconferència i amb el temps just, Carla Simón ha atès els micròfons de Ràdio Lot per seguir parlant després d'infinites entrevistes de la seva nova pel·lícula Alcarràs. Durant la seva conversa amb aquesta emissora, Simón ha escombrat cap a casa, assegura que la Garrotxa és el seu refugi.
És el meu refugi ara mateix, no? O sigui, quan jo visc a Barcelona des de fa temps, però quan necessito descansar, desconnectar, veure la meva família, no sé, pues tenir com més aquesta part més d'oci que tots necessitem, vinc cap allà a la mínima. Vinc menys del que m'agradaria, però tinc moments en què sí. I també, a vegades, quan necessito escriure, per exemple, no? o moments així com més que necessito estar tranquil·la, concentrar-me, em va molt bé venir allà també.
Carla Simón va arribar a les Planes d'Hostoles amb 6 anys. Els seus pares van morir de sida i els seus tiets garrotxins van acollir-la al poble, on hi va viure fins als 17 anys. Després, Simón va anar a Barcelona a estudiar i triomfar com s'espera que faci la seva nova pel·lícula, Alcarràs.
Sí, jo estic molt feliç de la rebuda que hi ha hagut i de que els crítics hagin entès la pel·lícula, que els hi hagi agradat, no? O sigui, crec que sempre aquestes paraules grans i certes comparacions és com una mica que a mi em fa una mica de por, perquè en realitat crec que només el temps és el que col·loca les pel·lícules al seu lloc, no? O sigui, que realment quan, per dir que una cosa és tan gran com aquestes paraules que estan fent servir, vol temps, vol que passin anys, no? O sigui, que és com les pel·lícules que queden a la memòria de la gent, ara no podem saber ara mateix si quedarà a la memòria de la gent o no, no?
Sobre si Alcarràs aconseguirà traspassar la pantalla i afavorir el món agrari, Simón es mostra escèptic amb el fet que la pel·lícula tingui impacte, per exemple, en la regulació dels preus de la fruita, però sí que considera que el film pot apel·lar al consum de proximitat. Simón també explica que aviat serà mare i reflexiona sobre aquest fet.
Bueno, encara, o sigui, encara no ha nascut, llavors, clar, de moment és com porto l'embràs com puc, perquè realment sí que és, no, que ha enganxat tot això amb tota aquesta promoció i la veritat és que em trobo bé, llavors és com, de moment és fàcil perquè no haig de fer res, no? Quan surti, doncs serà com aprendre a compaginar, no? Un ofici com el de fer cinema, que no és molt donat a la conciliació amb tenir una família, no? Però crec que això ja arribarà i a poc a poc tot ho farem.
De la mateixa manera que Simón donarà llum a la seva criatura, també avança que està gestant la seva tercera pel·lícula.
Clar, vam haver de retrasar el rodatge d'Alcarràs un any per al tema de la pandèmia. Llavors allà vaig aprofitar com per començar a escriure un altre guió, que encara no en parlem gaire perquè és molt aviat, però sí que està en camí. El que passa que ara, fins que no s'acabi d'estrenar Alcarràs i tal, no m'hi podré tornar a posar, no? Jo crec que Alcarràs ja és molt, molt de ficció, el que passa que parteix d'una cosa que em toca, no? Llavors jo, per mi, sempre és important que les històries que explico parlin de coses que em són properes, no? D'alguna manera, que m'importen i que tinc ganes de parlar-ne.
La proximitat és un dels elements essencials de les pel·lícules de Simón, ja sigui a través de la història d'una família de pagesos de Lleida o a través de la seva infància. La cineasta aconsegueix traslladar allò més local a una dimensió global, de les Planes d'Hostoles a triomfar a la Berlinale, els peus a la terra, el cap al món. Marxem de la Garrotxa. Repassem també en format més breu l'actualitat de les comarques veïnes. Després de 2 anys on la pandèmia no ha permès celebrar amb normalitat l'1 de maig a Girona, els carrers de la capital gironina s'han omplert amb prop de 500 persones per reivindicar la contenció de preus, un increment dels salaris i la fi de les desigualtats. Els manifestants han sortit de la plaça Independència de Girona i han caminat fins a la plaça del Vi, on s'ha llegit un manifest conjunt entre els sindicats que han convocat la marxa. Abans, però, la protesta ha parat a la subdelegació del govern espanyol i després a la seu de la Generalitat a Girona. Els sindicats han recordat que la demarcació de Girona és una de les zones més cares de l'Estat i això fa que moltes famílies no arribin a final de mes. La Núria treballa en el món sanitari i diu que els falten mans.
Tal com diu la pancarta, ens falten mans, és la nostra reivindicació principal, perquè ens trobem als hospitals, doncs, llistes d'espera llarguíssimes i falta personal. La diferència que hi ha entre la funció pública i si te'n vas a una residència, o sigui, es pot considerar quasi bé un maltracte al personal sanitari, tot i tot el que s'ha passat per la pandèmia que encara arrosseguem. I sí, lògicament, el sobreesforç que s'ha fet, perquè penseu que hi ha hagut moltíssima gent de baixa, que els mateixos professionals han hagut de cobrir torns llarguíssims perquè si no haguessin deixat descoberta la sanitat.
A l'hostaleria les coses tampoc van bé, segons l'Antonio, un treballador del sector.
Y en este momento lo que estamos reivindicando es un convenio justo, un convenio que nos reconozca las condiciones laborales y sin duda que mejore las condiciones salariales. En un momento en el que la patronal dice que faltan trabajadores a diestro y siniestro, que no encuentran personal, si no nos ponen unas condiciones que sean sencillamente, que sean que sean agradables para los trabajadores que quieran venir al sector, que quieran formarse. Como ya repetí una vez, el cambio generacional será muy, muy complicado. Muchos se han descubierto otros sectores a los que no habían ido y ven que las condiciones de trabajo y la calidad de vida es mucho mejor. Conciliar la vida laboral y familiar en este sector es complicado, pero eso no quiere decir que sea imposible.
En la carpeta judicial, l'Audiència de Girona té previst jutjar a partir d'avui dilluns els 7 acusats de perpetrar els atacs amb explosius al macroprostíbul de la Jonquera, a l'Alt Empordà, el desembre del 2012. La Fiscalia demana penes d'entre 4 i 24 anys i mig de presó i sosté que conformaven una organització criminal que va dur a terme 3 atemptats contra el Paradise amb l'objectiu de causar danys materials i personals al club i d'atemorir tots els seus treballadors, els clients i el seu propietari. Un dels atacs va tenir lloc el 23 de desembre, quan, segons la Fiscalia, dos dels processats tapats amb passamuntanyes i armats amb subfusells van deixar un cotxe carregat amb explosius davant el local. No va arribar a explotar per una fallada del detonador. El jutge ha deixat en llibertat el padrastre d'una alumna de l'Institut Cassà de la Selva que va agredir el director del centre gironí. Els fets van tenir lloc divendres al matí quan l'home de 38 anys va anar a l'institut i va propinar un cop de puny al director que, segons fonts policials, no ha patit lesions greus. El presumpte agressor va anar al centre a demanar explicacions sobre uns fets relacionats amb la seva fillastra. Els Mossos el van detenir per un delicte d'atemptat contra un funcionari públic i aquest dissabte ha quedat en llibertat. Més qüestions. La Comissió Europea considera lamentable que l'Estat faci servir fons europeus per enderrocar les instal·lacions de Radio Liberty de Pals, al Baix Empordà. En una carta a la que ha tingut accés l'ACN, la Comissió assenyala que no té competències per aturar l'enderroc, però deixa clar que no els agrada que estirin a terra el que queda d'aquest equipament històric. El president de Salvem Platja de Pals, Pau Bosch, demana que no s'enderroqui la Radio Liberty.
És un equipament que no es pot enderrocar, que s'ha de rehabilitar per poder fer aquest centre d'interpretació de la Guerra Freda i poder explicar què representa pel món aquesta emissora i també creiem que s'ha de fer una inversió en la part natural, del parc natural, divulgar i preservar els valors, les espècies protegides, els amb recorreguts, amb punts d'avistament, tot sempre vigilat, amb un aparcament també que sigui limitat en places, d'una forma molt ordenada, no? Que no tampoc sigui una cosa molt massiva i que sigui en un entorn magnífic, no? I que hauria d'estar protegit i divulgat.
Per la seva banda, el govern espanyol assenyala que el que es pretén és treure edificacions de zones costaneres i proposa que el museu es faci en un altre espai. I acabem amb una trista notícia. La mestra i matemàtica Maria Antònia Canals, referent de la renovació pedagògica, ha mort als 91 anys. Ho ha anunciat aquest cap de setmana en un comunicat l'Associació de Mestres Rosa Sensat, de la qual Canals n'era cofundadora. La professora i matemàtica, nascuda el 1930 a Barcelona, és una figura clau de la pedagogia a Catalunya i ha treballat en formació de mestres a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic i també la Universitat de Girona.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot haurà de jugar al play-off si vol pujar a Segona Federació.
L'esport a Radiolot.
El Manresa va fer els deures al camp de l'Hospitalet, va guanyar 1-2 i va aconseguir el títol i l'ascens directe. El primer rival dels olotins a la promoció serà el Sant Andreu, que va derrotar el Figueres i es va assegurar el cinquè lloc. Els empordanesos, per la seva banda, van baixar a Primera Catalana juntament amb el Granollers, en David Planella.
S'ha acabat la lliga regular del grup cinquè de la tercera divisió federació i la Unió Esportiva Olot s'ha quedat amb la mel als llavis. Els olotins han acabat segons i hauran de lluitar a la promoció per pujar a Segona Federació. Escoltem el capità Albert Blázquez i l'entrenador Mànix Mandiola en declaracions a Ràdio Olot.
Tots teníem, no volíem, però teníem a dins això, que l'esperança, no?, de que l'Hosti guanyés el Manresa, però no ha pogut ser i res, toca un play-off, sempre és maco jugar-lo i res, amb ganes i afrontar-lo.
Yo tengo ilusión por jugar estos partidos. Yo me imagino que mis jugadores también. No todo el mundo puede jugar, ¿no? Solo cuatro vamos a poder jugar de este grupo. Entonces, bueno, si lo afrontamos con la ilusión que se supone, pues luego intentar que cada uno dé lo mejor de él, ¿no? Si damos la mejor versión, si antes también hemos sido de los mejores, exceptuando el Manresa, pues luego también estaremos muy cerca de serlo.
I és que l'Olot ha quedat segon i després de 34 jornades el Manresa s'ha proclamat campió. Els del Bages necessitaven puntuar a l'última jornada al camp de l'Hospitalet i ho van fer amb una victòria. A la primera part, les ocasions més clares van ser per l'Hospi, però l'únic gol el va marcar el Manresa i molt aviat Javi López va fer el 0-1 al minut 5 en la primera rematada entre els tres pals que feien els manresans. L'Hospitalet ho va intentar, però no va tenir l'encert de cara. A més, Pulido va fer un molt bon partit a la porteria i per a més inri es va quedar amb un home menys per expulsió de Ton Alcubé. A la segona meitat, el Manresa va fer el 0-2 i l'Hospi va marcar l'1-2 definitiu de penal. Amb aquesta victòria, el conjunt de Ferran Costa ha sumat 64 punts, 3 més que l'Olot, i s'ha fet amb la primera posició, per Blázquez, amb justícia.
Qui guanya una lliga, la guanya per mèrits propis. Nosaltres, l'únic que ens queda és felicitar-los perquè hem mirat números i al final els números del Manresa d'aquesta segona volta sobretot són impressionants, són d'equip campió. I els hem de felicitar i nosaltres pues només no ens queda altre que doncs que afrontar aquest playoff que ens queda, que jugar un playoff també és molt maco i poca gent ho pot dir, i ja està, no? I mirar d'animar la gent a que vingui aquest cap de setmana i el que ve, si passéssim.
El rival de l'Olot a les semifinals d'aquest playoff serà el Sant Andreu, que va guanyar el Figueres per 2-0 i es va quedar amb la cinquena posició. En canvi, els figuerencs van ser l'altra cara de la moneda, van baixar a primera catalana. Qui de moment s'ha salvat, haurà d'estar pendent dels descensos compensats, és el Sants, era qui pitjor ho tenia i qui ho va aconseguir. Va golejar el Vilafranca 3-0 i es va aprofitar de la sorprenent derrota del Granollers a casa seva contra una Pobla que no s'hi jugava res i va guanyar 2-4. Així s'ha tancat la lliga regular de tercera, però la temporada encara no s'ha acabat. A partir de dissabte comença el play-off català. L'Olot jugarà les semifinals a les 6 de la tarda contra el Sant Andreu. En principi, a Rubí. Aquesta és la seu designada per la Federació Catalana de Futbol, que s'ha fet oficial aquest matí, però és una possibilitat que no agrada als clubs i que s'intentarà canviar en les properes hores. Hi ha converses entre ells, a veure si realment es troba o no es troba una solució, però si no, Rubí, sabem a aquesta hora que serà la seu del playoff el cap de setmana que ve i el següent.
Precisament d'aquest tema, David, en parlarem al tercer temps amb el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí.
Actualitzarem aquesta informació amb el president de l'Olot, Joan Agustí, per saber realment com estan les coses a hores d'ara i si finalment Rubí és la seu d'aquest playoff. Entrevistarem una persona que fa poc, menys d'un mes, hi va ser i ens explicarà com és aquest estadi de Can Rosés, que sobretot té crítiques pel que fa a la gespa. Ens diuen que rellisca molt, tot i ser una gespa artificial nova d'aquesta temporada. Aquí hi entrarem a fons en el tercer temps d'avui, en què també farem tertúlia, i parlarem amb Muri Santos, un expert en promocions d'ascens amb la Unió Esportiva Olot, que sap què és guanyar-la, sap què és pujar de categoria i que aquest cap de setmana, a més, és notícia perquè ha marcat un doplet amb el Bosa Tosca en una nova victòria a la fase d'ascens a Primera Catalana.
Gràcies, David. Fins ara.
Fins ara.
Tot plegat, després de l'informatiu, com sempre, al tercer temps. Abans, però, ens hem de posar també els patins. I és que l'hoquei Olot va pagar una desconnexió molt cara. Va acabar perdent per 5-2. L'hoquei va poder competir en gran part del partit contra el Sant Just, però en dos minuts va perdre el partit. Al descans, el marcador ja era de 4-1, després d'una blava a Joan Mangas, que va marcar el desenllaç del duel a la Bonaigua. Ara els de García i Piera ja no opten a la sisena plaça i acabaran la temporada en setè o vuitè lloc de la taula en el seu primer curs, a la categoria de plata, Roger Isern.
Si parpelleges et perds coses, i això és el que li va passar a l'hoquei Olot a la pista del Sant Just, on va caure per 5-2. En un partit on els dos equips no tenien res en joc, es va notar amb un inici pausat i sense ocasions clares en ambdues porteries. Pau Flores i Carlos de Sousa no van tenir molta feina els primers minuts, on els de García van dominar la possessió de bola. Tot va començar a fer pujada amb el gol de Frederic Quinojal al minut 15 de joc, després de superar Flores amb un xut creuat. L'hoquei Olot havia de fer un pas endavant per igualar el marcador i ho va fer al cap d'uns minuts amb el gol de penal de Lluc Jiménez. Però una targeta blava a Joan Mangas, després de que els àrbitres no veiessin una acció similar a favor dels olotins, va desencallar l'empat. Edu Fernández, aprofitant la superioritat numèrica, va fer el segon pels locals. I en poc menys d'un minut, el tercer de Borja López i el quart de Fernández de penal. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Ens han fet el 2-1 i a partir d'aquí crec que hem volgut anar a buscar l'empat massa ràpid. I llavors en dos minuts, quan et fan tres gols en dos minuts, en un minut i mig, costa molt remuntar aquests partits, i a més aquesta categoria, amb aquest grup, i sobretot amb el Sant Just, amb equips com el Sant Just que tenen molta experiència, saben com jugar, saben com aguantar el partit, i així ens ha passat, hem lluitat fins al final.
A la represa tocava citar-se amb l'èpica per remuntar un marcador que feia molta pujada. L'hoquei Olot va sortir amb ganes de remuntar, però es va trobar amb un penal en contra a l'inici de la segona meitat i que Edu Fernández va transformar per posar el cinquè. A la recta final, Ferran Sacrés va fer el segon del conjunt groc i blau, aprofitant la superioritat numèrica. Al final, derrota i sense sisena posició. Dissabte vinent es tancarà una temporada històrica a la Josep Jou davant l'Alpicat a les 8 del vespre.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Amb els esports tanquem l'informatiu d'avui, però amb els esports també continuem a l'antena del 98.1. Us deixem ara amb el tercer temps i amb David Planella. Gràcies per l'atenció i la confiança, que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.